tot costa.
En plena activitat frenètica del Barça al mercat, mentre esperàvem la presentació de Gordon, ja n'ha emparaulat Bernardo Silva a falta del vistiplau de Flick, un dels jugadors més intel·ligents i versàtils dels últims anys. Per poc que li aguanti el físic, tros de fitxatge.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 29 de maig de 2026, un dia més, dia intensíssim pel que fa al mercat del Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explica?
Ningú no diria que som a 29 de maig i no sembla que sigui 29 d'agost, que sí, estem tancant fitxatges un dia per l'altre.
Jo ho prefereixo, ràpid, que aquells neguits de...
Segur. Segur que Deco també ho prefereix i
sí,
feina feta i agafar vacances si cal. Més enllà de Bernardo Silva, que ara ho comentaves i de seguida ens ho explicarà el Salmurri, el Barça presenta aquesta tarda l'anunci ha d'arribar en uns minuts i la presentació durant el tot costa el primer fitxatge per la pròxima temporada, Anthony Gordon del Newcastle. En realitat, tot això havia de passar a la una del migdia, que és quan ens havia citat el Barça, i tenim allà el Salmurri dissecat des de la una. Bé, 6 hores de retard, què és això?
Ara, no? ara anirem a visitar...
Com que agafa en rodalia.
Anirem a fer companyies, a companyia al Salmurri, però vaja, els mitjans oficials del canal oficial del Barça diu Coming Soon, Official Presentation. Per tant, això ha de ser soon.
Sí, sí, a un quart en teoria l'anunci i a dos quarts la presentació, però ja no ens fiem perquè, efectivament, després de 6 hores el Barça ha perdut una mica de credibilitat, diríem,
això és comunicat. El fitxatge va ser flash, però després tot el dia de la presentació no tant.
Està una mica slow, sí. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per la davantera, és més, el Barça té previst presentar una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Per cert, que el community manager de l'Atlètic ha tingut una tarda entretinguda, complicada, no sé com qualificar-la.
Fins i tot hi ha hagut sospites que era Enrique Cerezo en persona.
S'ha dedicat a fer brometes amb muntatges sobre ofertes que podien fer a Lamine Yamal, amb una oferta, per exemple, de 4 entrades pel concert de Bad Bunny de demà, una subscripció anual de l'ABC. A mi aquesta subscripció m'ha fet gràcia, també. I una bossa de pipes i que esperaven la resposta per preparar l'anunç. Bé, després ha fet el mateix amb Pedri, amb Rafinha, i ara fa 10 minuts ha fet un últim missatge.
Que ja plega. Va dormir la mona, ja.
Ja va cap a casa i diu que aprofiten per desmentir rotundament que hagin fet una oferta pel director esportiu del Barça perquè s'uneixi al seu equip d'observadors al mercat brasiler. Jo crec que aquesta té mala llet, també, a més. Però vaja, que en fi, que... Això es porta últimament molt a les xarxes i, per tant, el Barça no s'ho hauria d'agafar personalment.
El que es porta molt és que els equips que tenen jugadors susceptibles de fitxar pel Barça s'incomoden molt si se suposa que els hi volen fitxar, quan en realitat ni Rafinha, ni Lamine, ni qui més ens han pintat de...
Pedri.
Ni Pedri han enviat la gent a parlar amb el director esportiu de l'Atlètic de Madrid, com l'any passat va passar amb Nico Williams.
I a més l'Atlètic de Madrid hauria d'estar encantat, perquè ja hauria de saber que si el Barça ara paga per Julián 150, l'any que ve li regalarà perquè no li ha funcionat, que és el que acostuma a passar en els negocis amb l'Atlético, que ens haurien de tenir com una placa honorífica al Barça.
El passeo aquell de la fama mateix que tenen. Sí,
exacte. El Girona.
Allà jo crec que Bartomeu en té algun, té placa allà.
És possible, és possible. El Girona, mentrestant, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell de la banqueta després de 5 temporades, el mateix tècnic madrileny ha enviat un emotiu missatge de comiat.
Amb el Solà escoltarem el més destacat d'aquest missatge, que ha estat tot... Vaja, de fet, és que ha dit que no volia ser un comiat i marxa sense compareixença de premsa ni res. Tot plegat serà molt emotiu, però molt estrany.
I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha fet balanç de temporada en declaracions als mitjans del club, content per la salvació i satisfet per mantenir la confiança de la directiva un any més. El club blanquiblau ha fet oficial el que ja ens va dir dir ahir el Sergi Andreu, la deu de 5 jugadors. A banda dels 3 que estaven cedits, Terrats, Romero i Engonge, tampoc no renoven Piquel i Calero, que acabaven contracte. I també a primera, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El navarrès marxa al Villarreal. Encara en futbol, demà juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, en aquest horari que és molt de Champions femenina, molt poc de Champions masculina, és el primer any, que és a les 6 de la tarda.
Sí, sí. Enhorabona als ideòlegs de l'invent. Escoltarem, evidentment, Luis Enrique, Miquel Arteta, i hem quedat amb el Pito Abelardo, amic íntim de Luis Enrique, per comentar aquesta final tan i tan apassionant de la Champions. Encara ho seria més si la jugués al Barça, però qui no es conforma és perquè no vol.
I el Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit és a les 9 del vespre.
També enhorabona als que han fixat un partit d'aquestes característiques un divendres, tenint en compte que són partits que mobilitzen afició. Vaja, hi ha un munt d'aficionats del Sabadell que estan indignats perquè no hi podran ser. Tot avui són tot enhorabones. El community de l'Atlètic, el que ha posat la Champions a les 6, en fi.
En motor, Marc Marc Márquez i Àlex Rins superen el Tella, s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Demà les classificacions a les 11 del matí, quan faltin 10 minuts, i la cursa sprint a les 3 en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Avui en bàsquet es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de l'última jornada. Destaquen el Girona-Penya, l'UQAM Murcia-Lleida, l'Andorra-Barça, tots a 2:15 de 9 del vespre. Aquest Andorra-Barça serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic, de Xavier Pasqual. I també avui, des de les 6, el Manresa-Madrid, que és cert que no hi ha res en joc, però...
No, guanya el Manresa de 4, l'Equador del tercer quart. El partit té més interès perquè és el comiat de Dani Pérez, el capità, que s'acomiada del Nou Congost després de moltes temporades, i m'ha dit el Macià que fa 28 anys que el Manresa no guanya el Madrid al Nou Congost. I, per tant, bé, de moment anem bé, però clar, encara falta molt partit.
Això sí que sembla bé, que l'última jornada de la Lliga CB juguin divendres.
No, però clar, van començar el play-off el dilluns. Jo això sí que aquí ja amb les dates...
Per aquí els aficionats no viatgen tant, no?
Tècnicament, l'última...
No, em semblava tot malament.
tècnicament, la jornada acabarà diumenge, perquè encara quedarà en un acte insòlid, perquè els calendaris estan com estan, queda penjat un Barça-València en què el Barça i el València gairebé podran triar arribar a la... els play-offs, però ja no demano tant.
Oriol Domènech, hola, bona tarda. Et recordo que avui tens torracollons. Sí. No gastis bales.
No, però si l'has fet el Jordi, la secció ja.
Sí, és veritat que avui està molt així.
S'ha queixat de tot.
Estic d'acord, estic bastant d'acord amb tu. Avui té un d'aquells dies.
Estic molt tranquil.
Molt tranquil. El Barça de futbol se la rep al Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, a les 9 del vespre. Ja sabeu que avui és el dia en què el club retira la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir mateix, a 8:45, estava assegut a la cadira on ara mateix hi ha l'Oriol Domènech. El Giro d'Itàlia, nord-americà, Sepp Kuss ha guanyat la 19a i antepenúltima etapa, manté el mallot rosa de líder el danès Jonas Vingegaard. Roland Garros, Carreño i Hodder s'enfrontaran a vuitens de final després de guanyar els seus partits. Rublev també ha passat ronda, estaven pendents del partit de Djokovic, ara de seguida et dic el resultat.
2-16-1.
2-16-1 per Djokovic. Ha guanyat els dos primers per... no, clar, exacte, encara 6-4 els dos primers, 6-3 el tercer set per Joao Fonseca, i ara mateix hi ha en joc el quart set, 3-2 pel serbi.
Mala peça al Tale que se li allargui el partit, perquè Fonseca és un dels valors emergents del tennis, i evidentment el físic de Djokovic ja comença a donar pel que dona, però vaja, se li ha posat el 25è gran slam, que ni pintat.
Recordem que Sinner ja no hi és, veurem.
I que Alcaraz ja no hi era.
I Alcaraz no havia anat directament. Al quadre femení han passat Ronda i Gasviantec, Kostiuk.
Bé.
I Andreyeva i Svitolina, entre d'altres. Kostiuk jugarà ara contra Svitolina. Ho té complicadet, però...
Bastant.
Bé, veurem. I avui arrenquen les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb el primer partit entre el Liceu i el Calafell. El partit a 8:45, una sèrie del millor de 5 partits.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez? Podeu respondre la pregunta que us fem a través de Twitter o Instagram. No és la primera vegada que us fem una pregunta similar en referència al preu de Julián Álvarez, però ara que ja el Barça té l'oferta preparada, probablement és el moment de copsar com està la temperatura entre l'afició del Barça respecte al davanter de l'Atlètic de Madrid.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor i torracollons oficial Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Que treu el cap al Tot Costa gairebé entre el Legends Trophy de pàdel i el de golf que comença dilluns.
Dilluns, a Empordà.
Molt bé. Ah, clar, vens de Mallorca i vas cap a l'Empordà. Bé, aquest queda
bons
més,
llocs, eh?
Queda
sí,
més apropet.
No busca destins modestos,
no,
Oriol,
no,
eh?
No direm llocs per contraposar, per no
Corcón,
ofendre.
Per exemple.
El Corcón.
Pels que van a jugar i Gaudí, sí. Pels que treballem, una mica menys.
Anat bé el de pàdel?
Fantàstic.
Sí, qui ha guanyat?
Fernando Llorente i Toño.
Del Toño no el tinc ubicat.
Sí, ja van molts anys, va jugar a defensa.
Ah, ja, sí, lateral a l'esquerra, sí, potser, sí.
I Fernando Llorente, el davanter, sí, de l'Atlètic, de la Juve...
Sí, sí, aquest és alt, sí, un sí. Sant Pau.
I guapo.
També.
Sí, sí.
Ara el de golf, que el guanyarà Bogosian, no?, com sempre.
Potser no, però aquest any hi ha una novetat, que és Cosmin Contra.
Ah.
El jugador del, sí, del Getafe.
Sí, l'Aves.
Que és handicap menys 1.7. O sigui que
pot competir. Això ens ho has d'explicar.
És pràcticament com un professional.
Ah, sí?
Sí.
O sigui, els professionals tenen el handicap negatiu.
Sí.
Ah, jo pensava... Sí,
com més petit sigui el hàndicap, el número, ja, vol dir que ets més
jo,
pop.
Jo pensava que el 0 ja no es podia baixar més de hàndicap.
Els professionals no juguen amb hàndicap perquè van jugant a scratch, que vol dir que els cops que fa són els que et puntuen.
Quina exhibició, eh?
T'haig de dir una cosa. Aprenem més de golf al Tot Costa quan arriba el Legends, sí, que amb el Masters d'Augusta. I et diria que gairebé ens interessa fins i tot una mica més qui guanyarà.
El concepte de hàndicap és una mica pels amateurs. Si tu ets hàndicap 5, vol dir que normalment tu fas 5 cops per sobre la puntuació del camp.
I menys 1.7 vol dir que estàs per sota del
par, que compleixes.
Molt bé.
Uh-huh. Això t'ho tornen a explicar d'aquí 3 anys i faràs el mateix, perquè això ens ho van explicar quan vam anar al golf.
El que farem,
sí,
és...
Això ja fa 8 anys, eh?
Sí, però ja potser és això, que ja m'ho he oblidat. Però ens ho expliqueu cada vegada.
Haurem de treballar amb el departament de producció per tenir una jaqueta verda i li anirem posant el que parli de golf. El Bernat, l'Oriol... En fi...
Sergi.
Cal?
Sergi.
El Sergi Andreu? També, el Sergi. El Sergi en sap encara més que vosaltres. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Molt bé, una gran setmana. Hagués vingut cada dia a fer de tertúlia.
Veus? Doncs...
Perquè hi havia molts temes per comentar.
Sí, sí,
no es poden acumular tots avui, no, perquè si no et faria una secció de les opinions de Bernat Soler.
La veritat és que ha estat una setmana intensa. Sí. Lady Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot en ordre.
Coneixes el community manager de l'Atlètic de Madrid?
Pues no tinc el gust. O al millor sí. Com no sé qui és el community manager...
Ho investigarem.
Igual sí que el conec.
Va, que hem de marxar cap al Camp Nou, pendents de Gordon, de Bernardo Silva, també de Julián Álvarez, tot i que avui diguem que vull menys el cas Julián, abans però hem de recordar que tot costa una dècada.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un club de futbol, un club que no ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà. Quin club és?
No ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà.
El Atlético.
Home,
però... Quan diu ni la guanyarà...
Clar, ja, va, ja s'entén. Ara ja ho he agafat.
Que no la deu jugar.
Clar,
no deu ser un europeu.
Diguem-ho així. Va, d'aquí una estona més tutupistes, que me n'havia oblidat, que avui hi ha tutoria i, per tant, anirem trufant el programa amb les tutupistes que els nostres participants avui intentaran... esbrinar quin és aquest club que ha triat la tutora. Ara sí, tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
El president del Comitè Olímpic Japonès, encarregat dels Jocs de Tòquio 2020, el senyor Tsunekazu Takeda, ha anunciat que retirarà el juny sense portar a terme la cita olímpica.
Tsunekazu dimiteix, però els Jocs Takeden a Tòquio. De tot plegat, des d'ara...
No m'ho puc creure que faci...
Tot costa una dècada.
perquè després diguin que estic de mal humor.
És curiós perquè et continua fent gràcia cada vegada que ho
sé. Ja passa molt pocs moments durant l'any, però hi ha moments que adquireix un nivell de grandesa colossal i aquest en va ser un. En 10 anys tampoc ha passat tantes vegades. A mi m'agrada que el
Salvador... Està bé que ho repetim i recordem.
Està bé que ho anem recordant. Per cert, que ara estava pensant que la tutora ha arriscat, perquè quins anava a dir que el Dubai jugaria a l'Eurolliga. Però, com que farem la tutoria avui, segurament
clar,
ningú...
Potser un dia ningú... conviden equips de fora del continent europeu.
D'aquí
10
anys vindrà l'Oriol a poder impugnar aquella
tutoria. Vinga, va, un quart de 8 tocats, ara sí, entrem en matèria, marxem cap al Camp Nou, Bull, al mercat del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui el Salvapó ha volgut arrencar amb Paul McCartney i l'Agnès Marquès ja ens explicava que havia tret un disc als seus 83 anys, si no em falla la memòria, i avui el Salva, sempre pendent, sempre amatent a totes les novetats musicals, ha volgut arrencar amb un dels mítics Beatles. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo és a les instal·lacions del Camp Nou des de, anava a dir des de primera hora del matí, però tampoc ens passem, però des del migdia, perquè en teoria a la una estava prevista la presentació de Flash Gordon i encara la veiem.
Sí, de fet som a l'espera que des del Departament de Comunicació del Club ens acompanyin a la sala on s'ha de celebrar l'acte de presentació oficial d'Anthony Gordon. En principi tot això era a la una del migdia, des d'aleshores som aquí esperant que resolgui una burocràcia que ara ja sí sembla que ha quedat enllestida i per tant a primer hi haurà l'oficialitat, que hauria de ser ara cap a un quart de set de la tarda, i a dos quarts la roda de premsa del futbolista.
Bé, un quart de vuit ja són i encara no ha arribat l'oficialitat, però bé, sembla...
Bé, el jugador ja és aquí a les instal·lacions del club, també Rafael Juste, Deco, Joan Laporta, la plana major de la institució, i vaja, que no hi hauria d'haver cap problema.
Per resumir-ho així, intercanvi de paperassa que no ha acabat d'arribar quan... Una mica el que va passar amb Cancelo al mercat d'hivern, que
sí,
va allargar la cosa...
També s'ha de dir que és la segona vegada que això passa, com dius, amb Cancelo va ser la primera vegada. I, home, et queda una mica de mal cos quan tu estàs aquí esperant a que això es produeixi, que t'han citat a primera hora del matí i veus, per exemple, que els responsables del Futbol Club Barcelona marxen a dinar mentre tu ets aquí esperant que et convoquin a una roda de premsa.
Clar, però vull dir, quan marxen a dinar, com un moment us diuen no serà mai abans de les 5 de la tarda, no?
Sí, això era a la... Això ha sigut a dos quarts de quatre. Clar,
a dos quarts de quatre.
Ja havien dinat.
Sí, hi ha gent que ha pogut marxar i tornar, n'hi ha d'altres que no, no sé.
Ja. Vaja,
en fi.
No sembla gaire professional, la veritat.
El que és sorprenent és que s'organitzi tota una sèrie d'actes amb presència de la premsa i que després hi hagi un imprevist tan gros que faci que les coses s'ajornin.
6 hores,
Tot i que això no és nou del tot. Jo recordo el famós fitxatge i presentació de Zlatan Ibrahimovic, us en recordeu?
Va anar tant?
Bé, hi havia la gent al Camp Nou esperant i crec que van esperar 2 o 3 hores perquè sortia. Allà hi havia 70.000 persones al Camp Nou.
Bé, encara és pitjor, sí.
La qüestió és que ha estat un problema o un endarreriment burocràtic, però evidentment en cap cas ha perillat l'operació Gordon, que imaginem, pel bé de la salut del Salmurri, que en el decurs del Tot Costa serà ja sí presentat, primer anunciat i després presentat com a nou jugador del Barça.
Li han donat de menjar, no, el Salmurri?
Sí, bé.
Però crec que no ho canvia, sí, a canvi d'estar...
No acaba d'estar...
No, però que hagut...
si vols entrem aquí. Primer que no era gaire bo. Primer que no era gaire bo. I segon, que escolti, que ja prefereixo triar jo on dino, saps?
El club té la deferència de portar-vos uns fangos.
Podria haver estat pitjor, sí, però també podria haver estat millor i anunciar-ho tot plegat quan ja estigui tancat. En fi, que mentre esperàvem Flash Gordon, ha aparegut el nom del dia ara mateix, que és el de Bernardo Silva.
Sí, senyor, el Barça ho té tot lligat i tancat amb Bernardo Silva. Hi ha un acord entre el Barça i Bernardo Silva de cara a la incorporació del futbolista portuguès aquesta propera temporada, un acord que queda a expenses a l'hoquei, al vistiplau de Hansi Flick. Tot això neix de la voluntat de Bernardo Silva de vestir la samarreta del Barça. A mi el que m'expliquen fons del club blaugrana és que Bernardo Silva, diguem-ne, que va boig per venir al Barça, fins al punt que ha fet un esforç molt gran a nivell econòmic també per intentar, diguem-ne, obrir aquesta via i acabar vestint la samarreta del Barça. Això ha propiciat l'acord entre el Barça i Bernardo Silva, però és un acord que a hores d'ara, diguem-ne, que penja de l'hoquei de Hansi Flick. Ha passat tots els filtres, queda l'últim de Hansi Flick. Un Hansi Flick que fins al moment, fins al dia d'avui, si això no ha canviat en les últimes hores, no acabava de veure clara la incorporació de Bernardo Silva.
Mm-hmm. En tot cas, és evident que si el Salmurri ens ho explica així és que és així, però em costa d'interpretar que...
El per què?
No, que el club d'alguna manera ja doni per feta l'operació i d'alguna manera deixi entendre que si el sí o el no dependrà de l'entrenador. Entenc que aquestes...
Hauria d'anar una mica a l'inrevés, no?
No, que vull dir que aquest tipus de dialèctiques que existeixen...
Però bé, si el club considera que és una oportunitat de mercat
que sí.
El que ha de fer és convèncer l'entrenador que se l'ha de quedar, doncs...
Sí, sí, no,
sobre això diguem-ne, una mica per entendre tota la fotografia en general i perquè els nostres oients són gent molt llesta, Bernardo Silva és un futbolista que el seu agent és Jorge Méndez. De cara a aquest mercat d'estiu, el Barça té un seguit d'operacions que pengen de Jorge Méndez. Per exemple, la incorporació o no de João Cancelo. Les condicions que el Barça pugui treure per aconseguir el fitxatge de Cancelo pengen en bona part de Jorge Méndez. També cal veure el que passa amb Alejandro Valde i a fons del club, que asseguren que si arriba una bona oferta per Alejandro Valde, el Barça s'ho plantejaria perquè és una possibilitat que no es vol deixar escapar des del punt de vista econòmic i de planificació de la plantilla. Alejandro Valde és un futbolista de Jorge Méndez. Un altre nom que està a la rampa de sortida, Marc Casado. Casado es considera que pot ser una bona venda a nivell econòmic, i això ho ha de moure el seu agent. Qui és el seu agent? Jorge Méndez. I per últim, si ho vols, i de retruc, el cas d'Ansu Fati amb el Mònaco. El Mònaco està a expenses de si executa o no l'opció de compra d'11 milions d'euros per Ansu Fati. El Mònaco ha canviat d'entrenador recentment, i el nou entrenador ha de donar el vistiplau. Felipe Luis és el nou entrenador del Mónaco. Felipe Luis és un entrenador que gestiona Jorge Méndez, com el cas d'Ansu Fati. Vull dir que quan a mi, des del Barça, m'asseguren
que
la voluntat del jugador ha estat molt important a l'hora de definir aquesta operació, doncs entenc que el seu representant també hi ha tingut molt a veure.
Aquest joc d'avui per tu, demà per mi, amb els agents, jo crec que... Vaja, és moneda comú, no només al Barça, en altres equips també. És veritat que en aquest cas aquest home, aquest agent, controla tants futbolistes del teu univers que n'acabes depenent.
I m'he deixat, si vols, perquè entenc que de cara a aquest estiu no pesa, però que és el representant o la gent de la Minyamal.
Sí. Hi ha altres operacions que a mi m'han grinyolat més i que després han acabat sortint espectacular. Jo quan va venir Cancelo vaig pensar, aquí li estem tornant a Méndez alguna cosa que ens ha fet abans. En aquest cas, a mi m'agafen ganes de sortir de rua. L'únic dubte que tinc amb Bernardo Silva és que té 32 anys, però em sembla un fitxatge...
Raó per la qual el pes de Flick és més gran, per exemple, que el d'Antoni Gordon.
O sigui, Flick tindria més dubtes que tu, diguem-ne.
El d'Antoni Gordon és un jove de 25 anys, el club li pot dir Flick, escolta, aquesta és una aposta de club, i possiblement quan tu te'n vagis, Antoni Gordon seguirà aquí. Per tant, el fitxem. Bernardo Silva vindrà per 2-3 anys, que són els anys que estarà Flick a la banqueta. Per tant,
jo
entenc que és un jugador que sí que l'entrenador ha de donar l'hoquei a que vingui o no. Perquè...
No, si jo no deia
que no.
Jo no deia que no. A mi el que em sorprèn és que transcendeixi. És a dir, les dialèctiques entre l'entrenador i el director esportiu de a mi m'agrada aquest i a mi no m'acaba de fer el pes, no passen amb Bernardo Silva, deuen passar amb 20 jugadors. Uh-huh. Em sorprèn que arribem a aquest punt de... Oh, fet està, ara a veure què diu Flick. A mi
em sorprèn una mica, i ahir estàveu parlant del fitxatge de Gordon i tothom aplaudia que era un fitxatge que havia demanat no només Flick, sinó que era una posició que necessitava i que era un fitxatge estratègic. En el cas de Bernardo Silva, ni l'ha demanat l'entrenador, en la seva posició està coberta, i ens sembla molt bé.
A mi
jo
ja entenc que el de Gordon és un fitxatge molt interessant des del punt de vista del perfil i tal. A mi m'il·lusiona bastant més el de Bernardo Silva que el de Gordon. Ara,
home, més talent és evident que té. L'altra qüestió és l'edat d'un, l'edat de l'altre.
Però més que talent...
És més
que
talent estil Barça, talent, perquè m'expliqui. Perquè dir, no vol dir que Gordon
dir
té un altre tipus de talent.
El dia que falta Pedri, que diem, i ara qui agafa el Quires tira del carro al mig del camp, jo veig Bernardo Silva fent això. El dia que et falti un extrem i vulguis posar algú al lloc de Lamin, que ja sé que no serà el mateix, jo prefereixo posar-hi Bernardo Silva que Rafinha. Em refereixo a això, que és un jugador molt versàtil i des del meu punt de vista molt intel·ligent. A part que l'Oriol sempre ha explicat que és bon tio, vull dir que a més pot ser tot el que he dit i ser un, sí, una mala bèstia i et fiques un problema al vestidor, però crec que no és el cas. Vaja, jo venint de franc,
quan és que el Barça el volia fa dues
més,
temporades? Tres.
En aquell estiu on es va intentar fer fora Frenkie de Jong, amb aquella oferta del Manchester United suposada, es pensava que d'aquella manera i amb els diners es podria acabar atacant a l'operació de Bernardo Silva, que en aquell moment era un jugador doncs amb una altra edat i segurament amb més present. I jo crec que la reflexió que fas ara, o l'anàlisi que fas ara, és el que hauria de fer-se al club, no? És un jugador que possiblement no sigui necessari numèricament, però és una oportunitat de mercat d'un migcampista de qualitat contrastada que, sense necessitat de venir a dir-li que serà titular indiscutible, pot reforçar molt la plantilla. Però això seria una reflexió. Ara, si es porta perquè se li ha de fer un favor a Jorge Méndez, perquè aleshores ens col·loqui... No sé, ostres, la veritat és que em sembla un raonament...
Això va així.
No sé si tots els clubs van així. Jo no sé si el Manchester City funciona així, o si el Bayern de Múnich funciona així.
Tot si, per exemple, Cancelo va ser això i al final ha sortit bé.
Clar, no, per això...
Jo estic convençut que Bernardo Silva sortiria per
ser. En el cas de Cancelo em va semblar claríssim que li estaven fent un favor...
Que Bernardo Silva té un argumentari futbolístic prou important com perquè el Barça no hagi d'anar fent aquests jocs de
malabars que ens ha explicat el Salmurri. El llegeixo en clau que ara fa dues setmanes el Barça no el trobava necessari, i amb el pas d'aquestes dues setmanes ha considerat que era una bona operació.
Deixeu-me afegir alguna cosa sobre l'argumentari. Primer, una mica per entendre la posició de Flick, perquè, o sigui, el que dieu a nivell de talent, jo crec que és indiscutible que Bernardo Silva el té. Però Hansi Flick considera, a hores d'ara, que diguem-ne, té la plantilla plena en les zones en les que pot circular Bernardo Silva o en les que pot jugar Bernardo Silva, i que, per tant, no té cabuda perquè, a més, té els rols ben distribuïts. És a dir, per exemple, a la mitja punta, doncs té Olmo o té Fermín. Aquí no hi cap Bernardo Silva, tenint en compte que Bernardo Silva no pots donar-li un rol de tercer mitja punta, que si bé és un futbolista prou important. Al mig del camp el té tot ocupat amb Frenkie, amb Pedri, amb Gavi i amb Marc Bernal. I pel que fa als extrems, aquesta posició de substitut de Lamine, Hansi Flick considera que de moment ja té tres perfils prou potents per ser futbolistes titulars, que són Lamine, Rafinha i Gordon, i que la quarta posició li ocupa Bardaggi, que és un futbolista que sí, que el Barça li busca una sortida, però que aquest quart davanter, em refereixo de les bandes, no és un rol que estigui fet per Bernardo Silva. Diguem-ne que és un jugador prou important com per no donar-li aquest rol. I el Barça intenta convèncer a Hansi Flick, o Deco intenta convèncer a Hansi Flick, a banda d'aquest talent i versatilitat que heu exposat vosaltres, també des d'un altre punt de vista, i és el dels lideratges. Recordeu que Flick va reivindicar que a aquesta plantilla li faltaven lideratges, que considera que hi ha una franja d'edat que no està ocupada i que això és determinant a l'hora d'encarar grans competicions. Doncs el que Deco li diu a Flick és: això Bernardo Silva sí que ens ho dona. I per aquí és per on el Barça està mirant de fer girar l'opinió inicial del seu entrenador.
Per com ho expliques, Flick té bastant reflexionat que no el vol.
Sí, vaja, Flick pot acabar canviant d'opinió.
Ja, ja, no.
Si Flick acaba dient que sí, jo no, saps? Entén-me. Però en la planificació, en el cap de Flick, un futbolista del talent i del nivell de Bernardo Silva ara mateix no li acaba d'encaixar perquè tenia altres prioritats i els esforços havien d'anar per una altra via. Ara bé, és altament probable que això acabi així. Bé, és que això, en els últims anys, ho hem viscut bastant. Futbolistes que l'entrenador no acaba de voler i que acaben incorporant-se al Barça. Sense anar més lluny, João Félix. Us recordeu quan el Barça va arribar João Félix, que per cert, a més de Mendes, doncs en aquell moment Xavi era l'entrenador i Xavi no acabava de voler a João Félix, i João Félix va acabar al Barça. Vull dir que això és una situació que es dona de manera bastant recurrent al món del futbol, que no és d'ana.
Jo no sabria fer, preguntava al Bernat si és així a tot arreu. Estic segur que no és així a tot arreu, però també estic segur que no és l'únic lloc on passa.
Ja, el que passa que a vegades el Barça sembla que és com massa evident, no? I a mi em sap greu, sincerament, que el funcionament sigui aquest. Però jo crec que Bernardo Silva té prou pes futbolístic com per justificar el seu fitxatge sense però que això no serveixi perquè el Mendes ens col·loqui en Sufati.
Ja, però Bernat,
la feina de Mendes és col·locar en Sufati.
Sí, no, la feina de Mendes no és col·locar en Sufati. La feina teva és treure't de sobre en Sufati. No, si
però Mendes et fa això. I diria que no és l'únic representant que fa això, que utilitza una operació que té amb aquell club per dir, escolta'm, d'acord, jo et faré això.
Home,
que en el fons és fer-te un favor i a canvi tu em faràs un favor aquest, amb aquest altre. I Mendes et col·loca... et col·loca Bernardo Silva, no et col·loca un jugador que no sigui del nivell de
Barça. Aquest és el tema. Jo no tinc accions de l'empresa de Mendes, lamentablement, però us haig de dir que aquest tio ens ha col·locat André Gómez a la Premier per més de 30 milions, Semedo a la Premier per més de 30 milions, vull dir que hi ha dies que dius ens l'està fotent i hi ha dies que li hauríem de fer un estatut.
Si al Barça li sobressin els diners, el Barça podria dir, no, que jo l'única operació que vull fer amb tu és aquesta, però com que el Barça necessita favors, doncs a vegades ha de gestionar.
Aquí no està bé que el Barça ajudi a que segons quins jugadors canviïn de representants parlar amb uns altres.
Aquesta és una altra història. Això a mi ja em genera més dubtes i ja, dels quals també hi participen els jugadors, per cert. Ja et dic jo que si jo estic tota la vida amb un representant, no, és que o canvies de representant o no vens. Escolti, no vinc.
Salmo, ja són dos quarts de 8.
No
és,
com ho tenim?
No, mira, acabo de preguntar, m'han dit que està signant.
Bé, avancem.
Aquesta hora ens portaran al sopar. Els diré que convidin també a Bernat Soler, que estarà encantat d'un divendres venir a sopar aquí, home.
Però... sí, i sobretot si ve Anthony Gordon, flash pels amics, perquè tinc moltes ganes de veure els seus esforços d'alta intensitat.
Sí, sense pilota, sí.
Sense pilota, sí.
No tenim cap mena de pressa amb Gordon, perquè hem de parlar del que vol fer el Barça amb Julián i dels tuits de l'Atlètic de Madrid, perquè l'últim que us he llegit no està l'últim, i l'últim és molt pitjor. L'últim, jo crec que ja passa la ratlla.
A veure.
El Salmurri el tenia controlat. A mi, l'Atlètic de Madrid, vaja, totes les simpaties des d'aquí.
Ara llegirem què és, però passa la ratlla. És un tuit, eh?
Ara ho veuràs.
Sí?
Per mi
és
comunicat oficial, ja. És a dir, jo crec que aquest pot trencar relacions amb el Barça. Bueno, no les trencarà, no les trencarà.
No, digueu què diu.
Bé, digues, Salmo.
A veure, després d'aquests tres tuits de Pedri, Rafinha i Lamin, diu no, l'Atlètic de Madrid mai faria una cosa així. Tanmateix, en els últims mesos venim patint una campanya d'assetjament sobre un dels nostres jugadors. Filtracions interessades, fake news, faltes continuades de respecte, la versió culer de la maquinària inventant historietes, trucades abans d'enfrontaments directes, però clar, a nosaltres tampoc se'ns acudiria mai tenir a sou el vicepresident dels àrbitres o recórrer a favors polítics per inscriure jugadors. Respecte i valors.
Què dius, Bernat?
Que quedava millor amb la part divertida d'abans, sí.
Això
ho fa més el Madrid.
Exacte, la part divertida l'interpreto com troleig de Twitter... I això per mi ja és que l'Atlètic de Madrid oficialment...
Tot i que hi ha una part que puc arribar a entendre, que és veritat, que la relació o la notícia que el Barça vol Julián Álvarez fa molts mesos que
el mateix jugador
damunt la, taula
sí,
i s'ha anat parlant i que si aquest intermediari i que si Juanma López, que si l'altre, que si...
El Barça és possible que no hagi fet les coses de la manera més elegant, si voleu, li compro la part de l'argument a l'Atlètic de Madrid, però una vegada més l'Atlètic de Madrid és víctima del seu mega complex atàvic. El problema de l'Atlètic de Madrid és que Julián Álvarez
porta
tota la temporada sense tancar la porta a marxar.
Sí, sí.
I que, insisteixo, el seu agent va estar abans d'ahir a Barcelona. O sigui, no hi fotis el... És com quan els de l'Atlètic es treien foc pels queixals per Nico Williams, que va venir la gent aquí a vendre el cony, i després li van fotre una morterada i es va quedar allà. La vida és així. Si no pots amb els teus complexes, queda't a casa. En fi, jo tampoc no em molestaria ni a trencar relacions ni a respondre...
No, jo, és quan que... dic de trencar relacions, vull dir que això ja és un tuit oficial de l'Atlètic de Madrid,
que sí, que
on,
sí.
Com a club...
Però... A mi els altres em feien gràcia.
Sí, aquest no.
Ja no fa gràcia.
T'haig de dir que els altres m'ha fet gràcia el primer, després una mica de repetició.
Sí, una mica de...
Però que és producte de la frustració, perquè l'Atlètic de Madrid no es vol desprendre del seu millor jugador, justament, a més, en l'estiu en què se li va Griezmann, que és el seu altre millor jugador, i no el poden retenir, ni amb una clàusula de 500 milions, perquè el jugador vol fotre el camp. És que és molt fàcil i ja poden anar fotent tuits i fent el ridícul. I dit això, Salmo, hem enviat oferta per Julián Álvarez o no?
A mi no em consta, no.
D'acord.
No, jo, fins on sé, el Barça de moment no ha enviat cap oferta per Julián Álvarez, tot i que a mi, i crec que després d'aquests tuits encara queda més clar, em diuen que l'Atlètic de Madrid per 100 milions ni escoltaria. Però vaja, que aquí entren molts factors, la força del jugador i vaja, vull dir que això sí que pot ser més de llarg recorregut.
Ara us preguntaré si pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián, però abans, per anar tancant temes, al marge de que la paraula de Flick ha de ser definitiva, tothom fitxaria Bernardo Silva en les condicions actuals? Lliure?
Jo sí, indiscutiblement, sí, sí.
Jo igual.
Sí, sí, gratis i cobren...
Jugadoràs.
Menys, sí, sí.
Aquesta és la primera. I la segona és... Més de 100... Vaja, per 100 sembla que l'Atlètic de Madrid ni anava a dir ni respondre al mail, però vaja, tal com s'han posat les coses, ja no sé què dir. Fa l'efecte que la primera intenció del Barça, no enviada, era fer una oferta de 100 milions, que haurà de ser de més, i aniríeu? És a dir, aniríeu posant fitxetes o 100 i cap a casa?
És que ahir parlàveu també que eres lo de si ja has pagat 80 per Gordon, és que i no és una estrella o no és la estrella, pues vas a veure, hauràs de pagar més de 100 per l'estrella de l'Atlètic.
Això jo sí que ho entendria, o sigui, l'Atlètic de Madrid entenc. De dir, home, tio,
si a mi em sembla una barbaritat.
Gordon 80, jo no vingueu aquí amb 100,
però
això.
Però és que 80 per Gordon també em sembla una barbaritat, o sigui, aquests números.
Jo
però
no,
si pagues
jo...
80 per un, l'altre és l'estrella de l'Atlético de Madrid i té clàusula de rescisió.
Jo no entenc com estem parlant de 80 per Gordon, 100 per Julián, ara Bernardo Silva, i no es fa l'operació que s'hauria de fer, que és Harry Kane. 100 milions per Harry Kane?
Però potser hauria de voler
perquè
venir
no
el jugador.
Vol, no?
El jugador no vol.
No.
No vol el jugador, ho sabem segur.
Bé, el jugador vaja, tenia opció, tenia una clàusula.
El jugador, si li fas una oferta, no vol venir el Barça.
No he parlat amb Harry
Kane. El jugador tenia una clàusula escapatòria per marxar, crec que era per 60 milions, i la va ignorar, si volgués marxar. Dic jo, eh?
Jo, intueixo, estic convençut que si el Barça va per Harry Kane...
Que tens alguna informació que jo no tinc. A mi la seqüència dels fets em fa pensar que aquest tio està encantat de la vida al Bayern.
Jo... Imaginem
que per un anglès el Barça és molt millor club que el Bayern?
Per qualsevol jugador del... Tots els jugadors del món han volgut sempre venir al Barça. Tots.
Però si portés 10 anys al Bayern, ho entendria, però aquest any amb el Bayern ell ha arribat més lluny que el Barça per començar la Champions.
Sí. Tu creus que Harry Kane no vol venir al Barça?
Jo crec que ell està bé on està.
No, que està bé, estic segur que està bé.
I aleshores no sé si tu li pots oferir una fitxa molt més alta que la que té el Bayern, que seria el que el podria acabar de decantar de dir, bé, estic igual als dos llocs i me'n vaig a un on cobraré més. Però jo crec que el Bayern deu estar cobrant bastant bé.
Jo que estem informant i explicant totes les operacions del Barça i a mi m'agradaria saber si el Barça ha anat a picar la porta de Harry Kane. Si ho ha fet, què ha passat? I si no ho ha fet, per què no ho ha fet? Perquè és que em sembla indiscutible que és el davanter tret de Haaland, fa més gols i més indiscutible.
Que jo fitxaria també molt abans Harry Kane que Julián.
I que Gordon.
I que Haaland.
Tot i que...
I que Haaland.
També depèn del preu, clar.
Jo no he parlat amb Harry Kane, ni amb el seu representant, ni amb ningú del seu entorn, però a mi el que m'arriba del Barça és que, diguem-ne, el futbolista està molt a gust al Bayern i que no té previst moure's d'allà, i crec, honestament, que també té un sentit, perquè Harry Kane és un futbolista que ja té una edat i que està en un projecte que sap que funciona de cara a la Champions.
Però que,
i el Barça, que és un gran club...
El senyor havia guanyat un torneig de pretemporada fins que va arribar al Bayern. I ara guanya la Lliga cada any, arriba a ser la final de Champions cada any. És que no té cap motiu per moure's d'allà.
El Bayern és un candidat a guanyar la Champions segur la temporada vinent. El Barça candidat no ho sé, aspirant segur, però candidat, però jo, dependrà una mica del mercat d'estiu que faci.
Però jo crec que tanqueu les portes d'una forma una mica gratuïta. És a dir, jo voldria saber l'opinió de... Ja sé que no podem preguntar-li.
Home, escolta, però jo, si ens el poses al telèfon...
Tu creus que si Harry Kane volgués sortir de Múnich
no
li hauria fet saber ja al Barça?
Jo no dic que Harry Kane vulgui sortir de Múnich. Jo et dic que Harry Kane està content a Múnich. Només et dic que si el Barça anés a trucar Harry Kane, voldria saber si Harry Kane diria, no vull venir al Barça jo, que estic molt bé a Múnich. Potser... Bé,
va haver-hi uns candidats, no?, a les eleccions del Barça que li van preguntar.
Li va preguntar, potser ens devia obtenir resposta negativa.
Sí, però si
mira, podem preguntar-los. Podem trucar a Xavi Vilajoana, a veure com anava la conversa.
I algun altre, també.
Si el Bayern no el volgués traspassar, Harry Kane és dels jugadors que es posaria en guerra amb el Bayern, perquè està agraït, porta pocs anys, i jo crec que no...
Sí.
Bé, si tu poguessis posar-li una morterada davant, segurament seria una mica més fàcil també.
El Bayern no vendria Harry Kane per 100 milions?
Jo crec que el Bayern vol guanyar la Champions. I no té problemes econòmics.
Sí.
No, necessitat, i jo tampoc estic segura que haguem de pagar... A mi Kane m'agrada més que Julián, però Kane té 32 anys.
Sí, no, és a dir, no pots pagar 100 quilos...
És que 100 milions d'euros has posat...
I 80 per Gordon, sí.
Gordon té 25 anys, vol dir que d'aquí dos potser el pots vendre per 40 o per 60.
L'única cosa que no em preocupa del fitxatge de Gordon és que els anglesos, quan aquí... Mira, com es diu el migcampista de l'Atlètic de Madrid, que era un desastre?
Conor Gallagher.
El van comprar, dius, què collons fan?
Sí. Sempre tenen mercat.
40 milions cap allà.
Doncs Harry Kane també tindrà mercat.
I Trippier de tornar al Newcastle.
Com?
I Trippier de tornar al Newcastle.
Que sí, que sí. Vull dir, no dic que Gordon no li hagi d'anar bé, però que si no va bé, no és com quan fitxes un italià que te'l menges. Allà sempre acaben tenint mercat, i més si té 25 anys. Però bé, en fi. Heu ignorat la meva pregunta original.
No, jo he agafat aquests 100 milions i els he posat a Harry Kane.
O sigui, tu no respons, però per Kane sí que pagaries més de 100 milions.
100 milions.
100, només 100.
105.
Per pagar més de 100 milions d'euros, t'has de creure molt al jugador. I com que me'l crec molt, pagaria més de 100 milions d'euros.
Per Julián.
Sí, la banda esquerra respon la pregunta que hem fet.
Sí, jo ja he dit que també. Si pagues 80 per Gordon, pues mira, has de pagar més de 100 per l'altre.
Jo crec que Julián val més de 100.
D'acord.
Ara una altra cosa és que...
I tant, que els
val més de 100. Val més de 100. Per tant, si el vols, els has de pagar.
A veure què diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A la pregunta, pagaríeu més de 100 milions d'ecus per Julián Álvarez? La nostra audiència diu...
Està igualadíssim. Sí, 53%, no 47%. El Sergi diu 100 milions o més per la misèria de gols que ha fet aquesta temporada. És un preu excessiu, és massa risc. Si el fitxem i l'any vinent fa menys de 20 gols a la Lliga, seran diners mal gastats. El Magí, amb 100 n'hi ha prou i suficient. I si no, cal estar a la White de veure si surt alguna figura al Mundial. El Pere diu, manca la pregunta prèvia. Fitxaríeu a Julián? No, sí. Per mi, no rotund. I si fos que sí, mai per més de 30. Tornem a fer
30?
Com amb Nico.
Home.
Sí.
Diu, en tot cas, si no el vol fitxar, també. El no recull ni per 100 ni per res, ja li contarem.
Diu, Julián és més bo que Nico, però cap dels dos val el preu demanat, sinó prop de la meitat o una mica menys. L'Òscar diu, no, amb Fermín, Rafinha, Ferran, Gordon i Olmo i Lamín queda cobert tot l'atac. El Jordi diu, ni per 50, aquests de l'Atlético ens tornaran a fotre un altre gol. A Instagram, el francès diu, per donar-li un gust a l'Atlètic de Madrid, no, ni un duro, tot i que reconec que estaria molt bé al Barça, però de franc. La Lali diu no, ni sent, està sobrevalorat, em quedo amb Ferran com a nou titular. I l'Issi, que diu i tant, és la peça que falta d'aquest trencaclosques.
Doncs, com deia la Sònia, igualadíssim, fins i tot amb gent que no el fitxaria gairebé a cap preu, perquè 30 milions és evident que no és cap oferta per Julián Álvarez, però hi ha debat aquí en un escenari on jo crec que hi arribarem, perquè, com deien l'Oriol, el Bernat i la Gemma, si la primera, a part de que sembla que el jugador els pot valer, si la primera oferta de 100 ni se l'escolten, doncs si el vols, hauràs d'anar més amunt.
Hi ha hagut un comentari que per mi no és gens sobrer, que l'hauríem de tenir en compte, que és això de fer operacions, negocis amb l'Atlètic de Madrid, al Barça, normalment li surt bastant malament.
Ja, doncs
llavors... d'estar bastant alerta.
Doncs aleshores el que hem de fer és tenir l'habilitat de fitxar els jugadors que fitxen, perquè sempre sí, acabem anant... Sí, va haver-hi una època que fitxàvem jugadors del Sevilla cada any. Sí, sí. Collons, doncs fitxem el director esportiu del Sevilla.
Sí, però ja, quan ells fitxen Julián, jo crec que el Barça no es pot ni plantejar pagar ni 20 milions d'euros per
cas, però
Julián,
quan l'Atlètic de Madrid va buscar Griezmann a la Reial Societat, al Barça no se li havia ni acudit. Sí. I, bueno, sí, doncs...
30 milions era la clàusula de Griezmann, de la Reial Societat. Real.
Sí, sí. Bé, en aquell moment segurament sí, no ens interessava. Anys. És veritat que quan el van fitxar tampoc calia, però, en fi. Va, hem de fer una pausa a l'espera de la presentació de Flash Gordon i prèviament de l'anunci oficial, perquè ens ha dit el Salmurri que està signant. Farem una pausa, però bé amb entrepà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
El Barça no ha jugat mai cap partit oficial contra aquest club. Quin club és?
Parlem d'un club que no és europeu i contra el qual el Barça no hi ha jugat mai. Vinga, uns instants per la reflexió, ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
Uf.
Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
Reserva entrada al web del Museu Marítim.
Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
Exacte, amb els pilotis.
Amb els pilotis.
Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
sí, estan lligats, estan sí, fusionats.
El divan, el valor de la conversa.
És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
És com un soroll de fons.
que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
La tutoria, pista número 3.
En aquest club, fundat el 1905, hi ha jugat un dels grans futbolistes que han passat pel Barça. Quin club és?
A veure, això ja... Això
jo he
ja,
votat.
Això
ja?
Sí. Parlem d'un club fundat el 1905 on hi ha jugat un dels...
Grans futbolistes que han passat pel Barça.
Un dels grans del Barça... però el Barça no hi ha jugat mai en contra i...
Oficial.
És
que aquest matí...
D'acord, doncs me l'havia perdut aquest. I, en teoria, no és un club europeu perquè no ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà. Bé, el Bernat ja ha enviat, l'Esquema i l'Oriol fan cara de que no, això no se sap mai com anirà, d'aquí una estona la quarta i la cinquena, ara anem cap a Madrid.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Feia dies que esperàvem per parlar amb el David Sánchez de l'augment de temperatura en les eleccions del Madrid, però, David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui t'haig de preguntar per aquesta indignació, anava a dir que latent, però ara ja amb el comunicat que acabem de llegir de l'Atlètic de Madrid, ja oficialment l'Atlètic de Madrid està encabronadíssim amb el Barça.
És que la intenció de l'Atlético de Madrid o de Miguel Ángel Gil Marín, que és el jefe de l'institució, és que Julián continuï al club la temporada vinent. Hem de recordar que té una oferta de renovació només de calés. Li col·locarien a l'alçada d'Oblak com el jugador millor pagat de la plantilla. Aquesta proposta ja la té Julián Álvarez des de fa diverses setmanes i encara no ha respost. És a dir, que el club... és conscient de que Julián vol marxar, però té la intenció de forçar la situació per veure si almenys pot continuar una temporada més a l'Atlético de Madrid. Si finalment el tema s'enroca, la intenció de l'Atlético de Madrid seria donar-li sortida a Julián Álvarez. Si li preguntes a Miguel Ángel Gil Marín, ell preferiria que marxi al Paris Saint-Germain abans que al Barcelona, i si parlem de calés, a l'Atlético de Madrid... no valora l'oferta de 100 quilos i tot el que no s'apropi a 150, en principi, pel que diuen al Metropolitano, no es consideraria pràcticament com una oferta formal.
En tot cas, jo tinc la sensació que durant la temporada, que no hem parlat molt de Julián Álvarez, la posició de l'Atlètic de Madrid era bastant immutable, no venem, i que ara... Mira, vaig escoltar Simeone el dia que va acabar la Lliga a Villarreal, que li va preguntar per Julián i va dir alguna cosa així com ja és gran per decidir on vol jugar, que a mi em va sonar, escolta, no sé si el donava per perdut, però que no s'hi volia posar pedres al fetge, i la sensació que tinc escoltant gent que periodistes que treballen al voltant del dia a dia de l'Atlètic de Madrid és que després poden veure quin preu el venen i on el venen, però que han assumit que no continuarà perquè el jugador no ha fet cap gest de compromís públic amb l'Atlètic de Madrid.
Porta pràcticament tota la temporada obrint la porta a una sortida. El club està empipat bàsicament amb el representant de Julián Álvarez, que no tant amb el jugador. El club entén que va fer un esforç econòmic per fitxar Julián Álvarez i que el volen gaudir, que aquesta temporada Julián Álvarez no ha fet una gran temporada. Entenen no. L'empipament del jugador, que és titular de l'Atlético de Madrid, però no és un fix del Cholo Simeone. Moltes vegades aquesta temporada ha estat un dels canvis del tècnic argentí. Entenc que...
També és veritat, ell... David, per ser justos amb sí. Simeone, que va estar dos mesos sense fotre un gol i no el va seure a la banqueta. És veritat que l'ha canviat molt, però jo no recordo gaire partits de Julián suplent.
També entén el Julián Álvarez que li van prometre un equip que aspiraria a la Lliga i a la Lliga de Campions. També entén Julián Álvarez que li van dir en el seu dia que fitxarien el Cuti Romero per reforçar l'equip. Li van prometre una sèrie de reforços a l'equip que al final no han arribat, i Julián Álvarez el que vol és, a més de jugar un club com l'Atlético de Madrid, gaudir de guanyar Lliga o Lliga de Campions. Jo crec que el club assumeix que Julián vol marxar, i el que no farà l'Atlético de Madrid és regalar entre cometes a Julián Álvarez. Jo preguntava avui a l'Atlético de Madrid i em recordaven el cas del Kun Agüero. Va ser una situació molt, molt semblant, ho tenia pràcticament fet amb el Real Madrid. El Kun Agüero li va demanar personalment a Miguel Ángel Gilmarín que el deixessin marxar al Real Madrid, que pagava la clàusula, i al final Miguel Ángel Gilmarín li va dir: perfecte, marxes, t'ajudo, però no al Madrid, te'n vas al City.
Mm-hmm. És que hi ha un punt que abans ja he dit que em sembla que l'Atlètic de Madrid viu acomplexat, però hi ha un punt que també els futbolistes són capriciosos a més no poder. És a dir, quan Julián Álvarez se'n va del City per fitxar per l'Atlètic de Madrid, què creia que guanyaria? És a dir, que dos anys després digui: no, és que aquí no guanyaré res, collons, benvingut a la realitat. L'Atlètic de Madrid no guanya títols cada any.
Home, però si mires la plantilla que té l'Atlètic de Madrid, sí, és per esperar a guanyar,
sí,
algun títol,
però, però per què havia... Em sembla molt optimista, bueno, pensar que perquè hi vas tu, de cop canviarà la dinàmica històrica d'un club que no guanya mai la Champions.
Si paguen per tu 100 milions d'euros, jo crec, sí, que et consideres que ets prou bo com per acabar d'afegir a un equip que li falta alguna cosa per ser campió.
Jo el que penso és que aquest tio volia sortir del City, fos com fos, va trobar un equip que pagava el que demanava el City cap allà, i a la que ha vist el que hi havia allà, que ho sabem tots, el que hi ha allà, que és que l'Atlètic de Madrid té enormes dificultats per guanyar títols, i ja ni et dic la Champions, ara resulta que no li agrada. Hòstia, això... Jo també entenc que l'Atlètic de Madrid digui: tio, doncs ara... A mi, hi ha un punt que hi ha un dia que un club digui: doncs mira, et quedaràs perquè ho dic jo, perquè tens contracte...
Però això ha passat ja, eh?
Amb el PSG, perquè li surten els diners per les orelles. Jo no sé si l'Atlètic de Madrid podrà fer això.
No.
Que
no
van
podrà
dir que el Xolo li va trucar i li va convèncer per fitxar per l'Atlético de Madrid, en això de que els dos són argentins i de més, però clar, és que després ha fitxat per l'Atlético de Madrid i el Xolo li sembla massa per ell.
Que li sembla massa...
Massa intensitat,
ah,
massa...
Ah,
que no li va convèncer per telèfon,
ja,
però
ja,
a l'hora, el dia a dia, i a l'hora de treballar, i a l'hora de jugar i de més, pues no.
Això, home,
no.
El que passa, Jordi, és que...
A nivell d'intensitat, ha encadenat Guardiola amb Simeone, no està malament.
L'Atlético de Madrid té la sensació de que no forçarà Julián, eh? És a dir, que públicament no dirà: vull marxar de l'Atlético de Madrid, el meu destí té que ser Barcelona... L'Atlético de Madrid té la sensació que si al final es quedarà sense problemes. Jo tinc la sensació que l'intenció de Miguel Ángel Gilmarín és convèncer a Julián Álvarez de que es quedi una temporada més i l'ajudaria a sortir del club la propera temporada, el proper estiu.
Mm-hmm. Bé, doncs veurem... Fa pinta de serial d'estiu, així com amb Flash Gordon i amb Bernardo Silva sembla que passarem via.
També et dic que ha fet una temporada lamentable, eh?
Sí, no ha estat especialment bona, com a mínim per números.
Sí, sí. Bueno, a la Champions encara, i ho deia,
però
és que un tio d'aquest nivell, 8 gols a la Lliga, uh-huh, vaja, ha fet menys gols que tots de la davantera del Barça. Menys Bardaggi, jo crec que no hi deu haver cap davantera del Barça que hagi fet menys de 8 gols. En fi, bé, tampoc el valorarem per això. I...
No, però estaria bé que... Vull dir que si el Barça necessita gol, doncs...
Yeah.
Però jo no sé si necessita gol. Això és molt curiós, perquè
el Barça ha fotut 3 gols per partit, eh? Vull dir que el Barça necessita gol és una afirmació que a mi em costa.
Però ha marcat 30 gols menys que la temporada passada, sembla un jugador que en fa 30 per temporada.
És veritat, sí, sí.
Però és molt curiós, quan un jugador, si ara l'Atlético Julián Álvarez ho hagués patat aquesta temporada i hagués marcat 40 gols, estarien dient: no, clar, és que Julián val 150. Ha fet una temporada bastant discreta i tot i així val 150.
Bé, però
només serveix per pujar el preu, això.
Nosaltres diem que val 100. Una altra cosa és quan dirà l'Atlètic de Madrid...
Sí, sí. No, l'Atlètic de Madrid no rebaixarà un euro, hagi fet la temporada que
diuen els joves. Com diuen els joves, té aura. Té aura.
Escolta, i faran ben fet. Tenen un jugador que és d'un nivell, tot i que ha fet una mala temporada, és d'un nivell, jo crec que altíssim, a veure què fa el Mundial, perquè pots fer una temporada de pena, fer 6 partits bons en un Mundial i ser capità general. I jo és que trobo que l'Atlètic de Madrid té tot el dret a dir: per menys de 150 no el venem, clar que sí.
Si jo crec que per 120-130 marxa, eh? 120-130 marxa.
Ja.
I David,
és el preu aquest.
I no hi ha... No, o sigui, Julián, no, si li vingués al PSG o l'Arsenal... No vol, eh?
Julián vol marxar de l'Atlètic de Madrid. Vol jugar amb el a Barcelona la propera temporada. Si l'Atlètic de Madrid li diu: no puede ser el Barcelona, solo te dejamos ir al Paris Saint-Germain, marxaria a París. Però la seva intenció, i li ha dit al club, és jo vull jugar al Barcelona, ni París ni Arsenal. Ara tot depèn de Miguel Ángel Gil Marín i del seu poder de convicció.
Molt bé, doncs estarem pendents del que pinta Serial d'estiu, amb alguna, a part del Mundial, amb alguna cosa ens hem d'entretenir.
El seu poder de convicció futbolística i de diners. Per això sempre s'acaba amb una renovació i donant-li molta més pasta.
Té una oferta...
Julián ja té, ho ha dit el David, té oferta.
Julián té sobre la taula una oferta de 10 quilos, igual que Oblak, el millor jugador de la plantilla.
Doncs encara més.
No ha respost encara a la proposta. I sense... amb la mateixa durada, eh? És a dir, seria només l'augment de la fitxa.
10 milions em sembla molt poc per un jugador com Julián Álvarez, que cobri aquesta fitxa.
Però és que estem acostumats a les fitxes del Barça, que a vegades són un punt surrealista.
El seu entrenador cobra més el doble aquest, llavors.
Ah, ja, sí. Va, sí. Però és que el seu entrenador té un sou des del meu punt de vista.
El Bernat parlava de Harry Kane. Harry Kane cobraria el doble que Julián. Clar, jo soc Julián i dic, home, com vaig amb una fitxa de 10 milions?
Harry Kane, el Bayern, cobra el doble que Julián?
Harry Kane deu estar amb una fitxa de 20 quilos, al Bayern.
20 nets?
No, bruts.
10 nets, Julián, són 10 nets. Sí.
L'Atlético
paga bé.
10 bruts els deu cobrar Ferran Torres.
No és que